La navilera alemanya FRS informava la setmana passada que a partir de juny operarà la línia Formentera a Eivissa. Així mateix, la navilera italiana GNV ha anunciat l'inici de les seves operacions a Eivissa a partir de juliol, incloent-hi la ruta entre les Pitiuses. Aquests anuncis han generat preocupació a diversos sectors. Des de Gent per Formentera, per exemple, es reclama a les administracions competents la regulació del trànsit marítim amb criteris de sostenibilitat mediambiental i es manté l'oposició a l'augment del trànsit i de trajectes. El de Farafar en volem parlar tot seguit amb Alejandra Ferrer, avui en qualitat de portaveu de G4F. Molt bon dia, Alejandra Ferrer, ben tornada a Radio Illa.
Molt bon dia.
A veure, primer de tot, heu tingut algun contacte amb la navilera FRS?
No, amb la navilera directament no tenim contactes, perquè els contactes són directament de l'autoritat portuària amb aquestes empreses. El que sí hem tingut és l'oportunitat de traslladar a l'autoritat portuària, tant a través de la nota de premsa que vàrem fer com a G4F, sí, com des del Consell, sent membre del Consell de Direcció de l'Autoritat Portuària, on es va informar d'aquest interès d'aquestes empreses, pues, jo mateixa vaig traslladar que a Formentera ja feia molt de temps que s'estava treballant i que es demanava aquesta necessitat de regular el trànsit marítim. I amb regulació parlam clarament de necessitat de reducció del trànsit marítim. Inclús vaig informar al nou president de l'autoritat portuària, en Francesc Antic, de l'informe que es va fer per l'autoritat portuària per un enginyer de ports i aeroports que justament parlava d'això, no? de la possibilitat de reduir freqüències dins del port per mort de la manca de seguretat que podia crear en un port tan petit i sobretot també perquè estava molt per damunt del servei necessari. Ah, sí. És a dir, que al llarg de l'any no es plena ni un 30% de les places ofertades. Això significa que tenim marge inclús davant de la Comissió Nacional de la Competència, que és el que sempre parlen tant les empreses com l'autoritat portuària.
Bé, per cert, ja que parlava de la reducció de freqüències, l'any passat, diria que abans de l'estiu, es va presentar doncs una reducció, un pla de reducció de freqüències entre les Pitiuses del voltant d'una tercera part, de les freqüències actuals. Com està això? Vull dir, s'ha portat a terme aquesta reducció de freqüències o depèn d'algun marc normatiu que encara està en procés?
Bueno, justament aquest és l'informe que li vaig fer saber al president que existia i que hi havia un acord de continuar treballant amb aquesta línia que es va prendre al Consell de Navegació l'any passat, just abans d'inicis de la pandèmia, i que havíem de continuar treballant en aquest sentit. Sí que hi ha predisposició per part de l'autoritat portuària de treballar en aquest aspecte, sobretot tenint en compte també l'informe de capacitat de càrrega que va fer la Conselleria de Mobilitat del Govern Balear, on es parlava de fondejos, però també es parlava de la quantitat d'embarcacions que creuen el nostre parc natural. No? Crec que estem en una situació on es pot defensar absolutament aquesta necessitat de reducció, sobretot en un any on precisam de més espai en la part terrestre del port per poder fer tots els controls de PCR, etc. A més, perquè estan parlant de model turístic i de que almenys una part de les empreses que vol arribar a Formentera ho volen fer amb barcos mixtes, és a dir, amb barcos que porten vehicles, quan això és un senyal que crec que no hauríem de dar amb un projecte de Formentera Eco en marxa i amb la idea de reduir el nombre de vehicles damunt de la illa.
Bé, li preguntava si havíem parlat amb la naviliera FRS, perquè nosaltres ho hem intentat reiteradament. De fet, avui volíem saludar-los just abans de la seva intervenció, però bé, ha estat impossible i de moment no tenen temps per atendre els micròfons de la ràdio pública de Formentera. Tampoc sabem encara, i ja fa més d'un dia que els hi hem preguntat, si la seva proposta és només durant la temporada turística o serà durant durant tot l'any, recordem, volen doncs, començar aquestes línies regulars, la naviera FRS entre Formentera i Eivissa, amb una embarcació de 51 metres d'eslora i d'uns 20 anys d'antiguitat i que té capacitat tant per vehicles, uns 15 vehicles, com per persones. Bé, en aquest cas, a veure, jo no sé si és un problema més de que entri una nova naviliera o que, encara que hi hagin diverses navilieres, i més que les 5 que hi ha actualment, facin menys freqüència. Si hi hagués una normativa aprovada, doncs això igual ja no passaria, no? De qui depèn que s'aprovi aquesta normativa?
Bueno, això dependrà d'autoritat portuària, però jo crec que amb tema d'urgència i amb la situació que tenim a dia d'avui, es poden prendre decisions igual que es varen prendre l'any passat respecte de que no podien sortir més de dos navilieres a la vegada, que havien de tenir uns atracaments mínims i que hi havia d'haver un ordre dins del port. Aquestes mesures es varen prendre l'any passat sense cap tipus de normativa. En un any Covid, com deia, on necessitem més espai cada vegada que arriba un barco amb cotxe, i amb un moll, justament el que arriben les embarcacions mixtes, que està completament saturat, crec que hi ha elements suficients per poder prendre decisions respecte a aquesta reducció.
Per cert, sobre l'altra naviliera que abans comentàvem a la introducció, la italiana GNV Baixa, que operarà entre València-Barcelona i Mallorca i Eivissa, la línia Pitiusa, sabem si entraran també aquí o no en tenen constància?
No tenim constància.
Bé, o sigui, en principi no operaria GNV també entre la Sabina i el port de Vila. Bé, des de l'APB o el Marina Mercant, li han fet alguna consulta sobre aquesta hipotètica incorporació de la naviliera FRS al port de la Sabina i Vila? Vull dir, entre administracions, diguem-ne, s'ha preguntat o s'ha demanat algun informe?
No, consulta com a tal a l'administració, al Consell no ens han fet, però sí que és cert que com a membre del Consell de Direcció de l'Autoritat Portuària, jo vaig traslladar que no estàvem d'acord si suposava un augment de freqüències o sobretot anar en contra del model turístic respecte del Formentera Eco, i també vàrem traslladar la necessitat de continuar treballant amb els acords que havíem pres l'any anterior per reduir freqüències.
I aquí pugui pensar que també podem sortir beneficiats, no?, amb l'augment de companyies, al final més competència i potser això repercuteix en el preu. Com ho veu?
Jo crec que quan la competència es fa en un lloc on hi ha tanta demanda, realment el tema de que els preus baixin hi ha poca opció. A més, les navieres regulars normalment tenen l'obligació de donar aquest servei, però després, si donen un servei al dia a l'hivern, pues ja és suficient. Jo crec que el nostre port és un port especial, és un port d'interès estratègic, és el nostre únic punt d'entrada i sortida, i han de regir altres normes que són sobretot la necessitat d'aquest servei a l'hivern i a l'estiu, la qualitat necessària d'aquest servei i que aquest servei es faci de manera sostenible d'acord amb el nostre entorn i sobretot tenint en compte que es troba a un parc natural. Totes aquestes qüestions es poden al·legar per poder treballar amb una reducció de freqüències, i avui en dia els tribunals ja estan sentenciant en contra del Comitè Nacional de la Competència quan es tracta de temes d'interès general o social, com per exemple varen fer amb la possibilitat de la regulació dels lloguers turístics.
I bé, permeti'm que li pregunti sobre un tema molt recurrent, és el Dia de la Marmota, sobre el decret del transport marítim. Com està l'assumpte?
Pues aquest assumpte està com estava fa uns mesos. Em consta que per part de la Conselleria de Mobilitat s'està treballant, però també és cert que hi ha hagut un canvi de conseller que s'està posant al dia amb aquests temes i que el nostre conseller, Rafael González, està darrere.
Bé, doncs sí, estarem molt pendents a veure si després de, ja diria que són 11 anys que tenim pendent
aquest... Sí, del 2010.
Bé, Doncs així està la cosa. Per cert, el tema de l'ampliació del port de la Sabina en principi està descartat, i hi ha un cert consens a Formentera sobre aquest assumpte, però sí que es parla molt de la reordenació. Veurem una reordenació als pròxims temps? Com està d'avançada aquesta feina?
Bueno, aquesta feina es va fer conjuntament amb aquell informe de seguretat del port, i es va parlar de la necessitat de fer reordenació, inclús que hi havia temes d'importància més gran que noves freqüències, com per exemple poder disposar d'espai per un club nàutic d'amarrament social. Sí. D'aquesta manera demanàvem també la reducció de les excursions d'un dia per crear espai per aquestes necessitats, que són més de residents que també tenen dret a poder gaudir de la mà en una illa i en el seu port.
Molt bé. Bé, entenem que això depèn d'autoritat portuària, també.
Això depèn també d'autoritat portuària, però estem treballant conjuntament amb aquestes modificacions dins de l'ordre del port per poder avançar, a la vegada que treballem a través del Consell de Direcció en realitzar les bases d'aquests amarraments socials perquè siguin amarraments socials i no siguin una marina.
Bé, i escolti'm, ja que ens hem passat mig matí parlant del tema del jutjat de Formentera, com valora aquesta iniciativa que s'ha aprovat a la Comissió de Justícia perquè es creï un jutjat de primera instància i instrucció a la nostra illa? I això sí, és una decisió, com deia abans el diputat Cursac, que no és vinculant. Al final dependrem, doncs, de la voluntat política que hi hagi el Ministeri de Justícia. Com ho veu tot això?
Bueno, jo veig bé que aquestes temàtiques s'aprovin i que se n'en parli. És una reclamació històrica que hem fet sempre des de Formentera, però crec que tampoc és una passa, com bé deies, molt gran cap endavant, i que depèn encara del mateix que depenia abans. No? És una declaració política més, que ja ens va bé, però que el que fa falta és que ara es reaccioni i es comencin a dar les passes per poder tenir-ho i perquè sigui adaptat a les necessitats de Formentera, que segur que com a illa amb triple insularitat i amb les característiques específiques que té, hi haurà alguns temes que segurament s'hauran de fer diferent que altres illes.
Bé, estem xerrant amb l'Alejandra Ferrer. També li volem preguntar, ja per acabar, sobre el tema de les PCR en establiments privats a Formentera. Ara mateix, la consulta que n'estava fent, a un preu, recordem, d'uns 140 euros, doncs els ha deixat de fer, perquè amb aquest decret del govern doncs diu que no arriba ni a pagar el preu de cost. Recordem també que l'associació hotelera havia trobat doncs uns laboratoris que també oferien un preu per sobre del preu decretat del govern balear, o sigui que en principi, segons allò anunciat, doncs no es podria fer. Com ho veu tot això, i com, no sé, estem una mica preocupats, ho dic perquè les PCR són importants per la nostra mobilitat, però també per la dels turistes perquè puguin tornar a casa.
Bueno, jo espero que li puguem donar solució en breu. Vaig contactar directament tant amb en Iago Negueruela en relació a la part turística com amb na Patricia Gómez, la consellera de Salut, per traslladar aquest problema. Tots vàrem defensar la necessitat de tenir un preu fixe i taxat per les proves diagnòstiques, com varen ser també, o com es va fer també amb les mascaretes, però sí que és cert que, com sempre, i ho he dit abans també, doncs s'ha d'adaptar a les característiques de Formentera. En el nostre cas, el no disposar d'un laboratori en Formentera i tractar-se de recollida de mostres que s'envia fora, etc., o si es volgués instal·lar un laboratori aquí, s'hauria de fer una inversió molt gran per 6 mesos d'estiu, o inclús menys, perquè a més està aquesta incertesa de no saber els països que demanaran quan i durant quant de temps. Com he dit, estic en contacte amb la Conselleria de Salut i estem intentant trobar les solucions adients perquè això s'adapti a Formentera i es puguin fer aquests PCRs al mateix preu que a la resta d'illes, perquè si no ens restaria també competitivitat, que es pugui fer també per als residents de l'illa i també per als treballadors. S'estan treballant diferents opcions per veure de quina manera podem contrarrestar aquests costos extraordinaris per garantir que es puguin tornar a fer. Segurament abans de que acabi aquesta setmana tindrem resposta.
Home, doncs ja som a dijous, o sigui que això és una qüestió d'hores. Una de les solucions que s'estudien és potser subvencionar doncs, aquesta diferència entre el preu de cost i el que es pugui cobrar diguem-ne aquí a Formentera segons el preu taxat. O sigui que el govern balear o el Consell, no sé, posi aquesta diferència.
Sí, nosaltres el que hem fet és un escrit un poc explicant les característiques de Formentera i aquesta problemàtica que acabo d'explicar, i hem posat damunt de la taula diferents opcions per solucionar-ho, no? Des de temes que són més de logística, intentar disminuir els costos que podria tenir enviar aquestes proves a laboratoris externs, com per exemple, pues, que els envios ens fessin càrrec naltros, posar a disposició, i amb això entra en joc les patronals, posar a disposició un espai on es pugui fer la recollida d'aquestes proves perquè no s'hagi de pagar un lloguer, la compra de reactius de manera massiva perquè ningú es quedi amb els reactius a la butxaca. Vull dir, hi ha diferents opcions, entre d'altres també la que acaba de comentar vostè, sí, de dir, a veure, perquè també les empreses que ho fan aquí tinguin el guany del 13% industrial, que és el que calcula quan fa un estudi d'aquest tipus, pues poder subvencionar aquesta diferència. Però bé, ho estan estudiant tot. Com sabeu, les competències en salut són del govern balear. El Consell s'ha posat a disposició absoluta per ajudar i per veure com ho podem organitzar. I
entenem que si això tira endavant ho pagaria el govern, eh?
Bueno, ho pagaria el govern o una part del Consell, o bueno, no dependrà d'això, depèn de que es pugui fer i que es faci de manera jurídicament correcta. No és un problema de sous ara mateix, sinó de com s'ha de fer.
Alejandra Ferrer, moltíssimes gràcies per atendre'ns. També, per cert, d'aquest cap de setmana també està cridada a un esdeveniment molt important en l'àmbit turístic, la conselleria que vostè també s'encarrega, que és el tema de la FARC, no? 350 corredors, déu-n'hi-do.
Sí, està molt bé. Per un moment, com estem, jo crec que bé, l'organització d'aquests esdeveniments en un moment com aquest és molt difícil, així que agrair a tots els que estan participant, perquè són molt de nervis i una organització que porta el triple de feina que normalment. Agrair també a tots els participants que s'animin a venir a Formentera, els que venen de fora i els d'aquí a gaudir d'aquests esdeveniments, i sobretot crec que el que demostra és que Formentera està capacitada per aquestes organitzacions, que tot el que sigui a l'aire lliure pues, ens deixa gaudir del nostre paisatge i que comença l'estiu poc a poc i amb molta responsabilitat pues, començant també a organitzar aquest tipus d'esdeveniments.
Alejandra Ferrer, moltíssimes gràcies per aquesta estona a Ràdio Illa. Que tingui bon dijous.
Bon dijous a vosaltres també, moltes gràcies.